A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, encetam setmana de converses polisèmiques. Si ens escolteu en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Durant tota la setmana ens acompanyaran cinc grans conversadors. Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí exolímpic. Nati Sánchez, historiadora i gran coneixedora d'Egipte. Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, gran divulgador. Pat Aguiló, gran actriu. Cati Llodrà, també hem de dir gran psicòloga. Les escoltareu durant tota la setmana, però trossets de 10 minuts aproximadament cada dia. És la fórmula que hem posat en pràctica aquest mes d'agost per acompanyar-vos. Començam amb una cançó que farà avui de fil conductor. Quina triaríeu vosaltres per començar una xerrada? Mira que mos agrada aquesta cançó, aquesta Fisherman Blues que ha escollit na Pat Aguiló. Com estàs? Benvinguda.
Hola, bones tardes. Com va?
Molt bé. Preparada per aquesta conversa que oferim a trossets en els nostres oients?
Molt preparada.
Que bé.
Amb moltes ganes.
Quina il·lusió compartir ràdio aquesta estona amb na Pat Aguiló, que és moltes coses i ja ho anireu descobrint. Crec que és una persona difícil d'etiquetar, que tampoc fa falta etiquetar, però...
No cal, però, no? Però sí, seria difícil d'etiquetar.
Perquè ets molt completa.
Sí, o molt fragmentada, no ho sé. Però...
molt creativa.
Sí.
Això sí, eh? Na Pat és actriu de teatre, cinema, televisió, llicenciada en art dramàtic per l'Institut de Teatre de Barcelona. També vas fer formació a SACB Studio de Nova York. Uh-huh. I com dic, ets moltes coses que jo crec que anirem comprovant al llarg d'aquesta conversa. De fet, tu dius que ets una eterna curiosa, aventurera, gaudidora, amant de ses sincronicitats, eh? Això són coincidències en sentit.
Aha.
I també de ses serendípies, que
sí,
és quan cerques o no cerques i fas un descobriment fortuit.
Efectivament.
No sé si sols viure molts episodis de sincronia.
No sé si visc... Les sincronies són difícils de trobar, però a mi m'agrada molt l'actitud de la sincronicitat,
sí, i també de la... sincronia.
Sí, i també de la serendípia. Mm. És a dir, un ha d'estar obert. I aquesta eterna curiositat que jo tenc fa que pari atenció en els detalls i que se produeixin sincronicitats o serendípies, que potser no són tan com les més famoses, però que existeixen.
Sí.
I que, a més, la sincronicitat és una cosa que mos connecta a tots, i això és el que m'agrada a mi.
Molt bé, molt bé. I quan acabem aquesta xerrada, te diré una sincronicitat amb el programa, val?
D'acord.
Ara no podem fer spoiler en els oients. I has triat aquest Fisherman Blues de The Waterboys, amb què te connecta?
Me connecta amb moltes coses. Me connecta molt amb la mà. Me connecta molt amb pescar, que és una cosa que jo m'agrada molt, probablement perquè m'adú moltes memòries de mon pare, del capità. I també me connecta amb aquesta senzillesa de gaudir de les coses que són senzilles, com és por anar a la mà i o bé observar-la, o bé nedar, o bé perdre't, pensar, el que sigui. I això és una mica d'allò que va Fisherman's Blues, no? De com se poden disfrutar les coses més petites i més senzilles.
De fet, els Waterboys, que sortien a pescar ells cada dia, fins que algú els descobreix, diu, això que cantau, pot ser molleria, no?, que ho gravàssim a un estudi sí. I ho vàrem petar.
Sí, 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 sí. Són d'aquelles serendípies, no?
Sí, totalment. Sí, però per petar-ho has de fer coses, has de caminar. No, no surt perquè sí, no? Sí. No baixa l'esperit sant.
No, no. Jo som molt partidària d'estar pel mig. Eh? Mm. Jo crec que sempre s'ha d'estar pel mig.
Mm. Anar fent camí.
Sí.
Que tu te dediques i t'has format en art dramàtic i que fàcil no és aquesta professió.
No, no és gens fàcil. Jo mateixa no la puc practicar tant com voldria professionalment, és a dir, retribuïda. Un pot fer teatre tot el temps que vulgui a la vida. Lo que passa que no és un aspecte que a mi m'agradi, fer teatre fora de, no? Ja. Però sí que m'agrada molt aquesta connexió amb els sentiments, en so sentir de sa gent.
Uh-huh. No? I sempre allò que diuen, sempre volgueres ser actriu, mama, jo de petita, de gran vull ser actriu. Això ho tenies clar o t'hi va dur aquest fer camí?
Mira, jo va ser molt graciós perquè jo era tan ignorant de petita que jo no sabia que això s'estudiava. Jo me pensava que tu anaves per la Rambla caminant i que de sobte te venia un senyor i te deia vols fer una peli. I jo considerava que allò era molt difícil. Per tant, jo vaig decidir que volia ser veterinària. Fins que me vaig trobar... vaig començar a Estudi Cero quan encara no eres Teatre Sants, no existia l'escola Teatre Sants, i de sobte me varen dir que un tal Xim Vidal s'havia anat a estudiar. I jo vaig dir, però això s'estudia. I aleshores va ser quan... O sigui, sí que m'agradava molt fer teatre de petita. Amb 8 anys havia muntat una obra de teatre a l'escola, havia escollit jo el test, m'havia posat a dirigir, havia agafat els companys i m'havia posat de prota. Però, sí, ja, home, ja
sí,
que hi era.
Ja que tu reparties els papers.
I, però no me voltava pas cap guanyar-me la vida d'això. I, de fet, no me la guany.
Costa. A vegades passa en segons quines professions que dius, ja, però has de fer altres coses per arribar a final de mes. Sí. A vegades has de fer altres coses per arribar a final de mes. I que te va descobrir que l'Institut del Teatre i després anar a Nova York, que ja me diràs.
Bé, Nova York me va descobrir moltes coses, especialment perquè vaig arribar el 22 d'agost del 2001. I la primera, vamos, a la cara. Però, en fi, l'Institut del Teatre, diria que abans vaig passar pel Col·legi del Teatre i el que em va descobrir va ser una gran quantitat de gent que compartia el mateix somni, amb més o manco talent, amb més o manco capacitat d'esforç, i això per jo va obrir un món. De sobte me trobava en un lloc que, com era aquí a Palma, que jo estudiava amb una gent que la gent no sabia ben bé què volia fer i tal i qual, i de sobte me trobava dins d'una carrera on tothom tenia claríssim
que volia estar allà.
No?
Clar, és que, a veure, per anar a l'Institut del Teatre ho has de tenir quasi clar.
O estudiar
dramàtic, has de tenir clar que...
Ho has de tenir molt clar.
Te pot passar al revés, que quan hi ets, com qui aconsegueix fer medicina i és la primera gota de sang s'acuba i diu, no, això no és el meu.
Sí, bé,
no
hi ha casos en Julio Manrique o en Llum Barrera que havien fet altres estudis abans. Jo vaig fer auxiliar administratiu, perquè mon pare me va dir, primer has de tenir un títol, i jo vaig dir, i d'aquest? I va anar la mar de bé, perquè vaig aprendre mecanografia, que després m'ha servit molt per la meva vessant de traductora. Però el més normal és que tu vulguis entrar i que de vegades no entris a la primera. Jo vaig entrar a la segona. Val. Tenies 3 oportunitats, vaig entrar a la segona. I després vaig tenir un petit entrebanc en el primer curs que va fer que fos l'alumne que més anys ha estat a l'Institut del Teatre de tota la història.
O sigui, que tens aquest títol.
Sí, sí, sí. Vale. Jo vaig entrar en les Olimpiades i vaig sortir amb el mil·lenni. Així de clar. 8 anyets.
Bé, i de...
En dispensa del Ministeri.
Vas acumulant títols, eh?
Sí, sí.
Que, de fet, per sumar-ne un altre, xerres català, castellà, anglès, francès, italià, per tant, també poden dir Pataguiló, políglota.
Sí. Això de petita me sonava insult, però
és
sí.
És que és una paraula lletja.
Mira, que és curiós, perquè ara m'acabes de recordar una cosa que me deies abans de quan era petita.
Sí.
Jo, ma mare diu que quan jo era petita i me deien que què volia ser de gran, no deia veterinari, deia... Jo quiero ser como el papa, que habla muchos idiomas.
Ho tenies clar.
Això sí que ho tenia molt clar.
Sí.
Això sí que és una cosa que me l'han ficat en vena a casa nostra, perquè la família de mo mare ve d'Albacete, mo mare mos va surar en castellà, encara xerra castellà, però ella va aprendre el mallorquí i xerra mallorquí en tothom, menys en nosaltres, per costum, diguéssim, i era una cosa que a ella... En un moment donat que algú se van riure d'ella quan ho va intentar xerrar.
Ja passa.
I ella va decidir que a les seves filles no els hi passaria. I jo, gràcies a això, en els 8 anys anava a classes particulars d'anglès.
I amb quin idioma se lliga més? Català, castellà, anglès, francès o italià?
Jo crec que en somriure... Vamos, jo tenc un somriure que deixa enrere en els d'en Miguel Bosé.
Que no fa, falta dir jetem ni tonteria.
No.
Idò. Amb aquest somriure de Napat Aguiló ja han fet la primera part de la xerrada.
Mira,
ah, volant passa,
sí,
això.
Sí, volant.
I mos passarà volant, perquè hi ha persones que no els hi basta un viatge, que fan un poquet de la seva vida un viatge i des viatges part de la seva vida. I això també és Napat Aguiló. Així que demà més.
Gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Anirà sonant aquesta composició de Richard Strauss que ha triat en Josep Lluís Pol. Com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé, gràcies.
Entrar amb, no sé si dir amb potència, amb suavitat, no sé com definim aquesta peça.
Sí, sí, són dos qualificatius interessants, amb molta profunditat, amb molta serenor i... Efectivament, és una música que el manco a mi m'omple moltíssim.
I després anirem desenvolupant, però te presentam per qui comença a connectar amb aquesta conversa que durarà tota la setmana, que la feim a trossets, que avui començam amb una cançó que s'excusa per començar a xerrar. Un home que s'ha dedicat a la docència de les matemàtiques, que és llicenciat en ciències químiques, jubilat d'aquests, activament jubilats, perquè hi ha persones que no se poden jubilar i m'apareix que tu ets un d'ells, no?
Sempre hi ha coses per fer. El món és molt divers i molt interessant.
N'hi ha moltes. De fet, te dediques a la divulgació científica, t'hi has dedicat també sempre... moltes coses que aniran sortint. Ets divulgador del Buit de la Seu, per exemple, impulsor de la Societat Balear de Matemàtiques. Hi ha un abans i un després per un home com tu, després d'haver vist l'eclipsi total de sol? Ets diferent, Josep Lluís Pol?
No, diferent no. Jo sempre dic que el caràcter que tenim de petits el molt menjam tota la vida. L'aprenem a conduir i a dur i, bueno, tots els matisos possibles, evidentment. No? Uh-huh. Però evidentment sí que hi ha un abans i un després de l'eclipsi perquè serà l'únic de la nostra vida total de Mallorca. S'ha de dir tot, perquè eclipsis total n'hi ha dos cada dia. Ai, perdona.
Cada
any a la Terra, però clar, la majoria peguen ni la mà.
Clar. I aquesta vegada estaven tots amb una certa bogeria per poder-ho veure. Va ser un moment especial, no?
Jo crec que va complir totes les expectatives, ara en parlàvem amb tu, i amb molta gent que realment va ser de llibre i la meteorologia mos ho va facilitar i ho pogueren viure també amb molta gent, i sí, va ser molt guapo.
Tu xerraven de química, de matemàtiques, però també t'agrada mirar el cel.
I tant. I qui no li agrada, no? Aquesta, el que deia Miquel Fortesa, d'aquesta gran pissarra de càlculs infinits, és... De qualque manera, també, sentir-se part d'aquest univers, no? Per lo petitíssims que som, però d'on fora que podem mirar.
I es buida la seu, perquè no sé si és tan emocionant, es buida la seu, com s'eclipsi, encara que es verà que es buit, sí que passa dos pics a l'any, no? I, en canvi, s'eclipsi, veure-lo així és una cosa que passa cada 100 anys, però també és emocionant aquest buida la seu en el moment que calcules i dius, epa, aquest dia...
Sí, sí, sí. És, tot el que siguin aquestes coincidències o no d'efectes de llum, el llum és una meravella. I també amb això que deies, després l'altre efecte de la seu de Nadal, que és quan una rosassa passa per l'altra, quasi seria, qualque vegada li han dit rosasses, eclipsi de rosasses, però quasi seria l'inversa, perquè aquí una no tapa l'altra, sinó que la reforça, no?
Sí,
vull dir,
sí.
Passa i veu les dues juntes.
Clar, jo te deies avui de la seu dos pics a l'any, però no, és un, no?
No, no, ho has dit bé, són dos pics, va. Que és aquell 11 de l'11
sí,
i 2 del 2,
sí, sí.
I el que passa que quan el sol va baixant, i llavors és per Nadal, en el solstici d'hivern, se produeix aquest altre efecte, no? Que va descobrir Dani Ruiz.
Val, sí, sí. Exacte.
Sí, sí.
I escolta la música, i ara estem escoltant aquesta de Nostraus que has triat, que se titula Im Abendrot, que és alguna cosa així com l'ocàs, no? L'hora baixa cap al final, no? Per què aquesta cançó?
Bueno, primera perquè musicalment és sublim, és espectacular. Jo la primera vegada que la vaig descobrir vaig dir, uf, què és això? I vaig començar a cercar, no? I llavors és per moltes altres connotacions. És la quarta, bueno, és la quarta d'un ordre que va fer realment l'editor de Richard Strauss. I que, com has dit, és crepuscle, les altres són primavera, setembre, anar a dormir, i són de qualque manera el testament musical de Richard Strauss. Ell era conscient de que li quedava poc temps de vida, va viure... Això està, la va escriure l'any 48, 1948, i el 1949 moria. Va fer alguna cosa també, no és ben bé la darrera. Però bé, són uns textos que parlen d'això, del final de la vida, encaminat per les dificultats i l'alegria que fas de la mà, o vasta i silenciosa pau, no? Són textos molt suggerents. Bueno, i de qualque manera també m'identifiquen, perquè jo, passats a 60, ja sempre dic que amb una mitjana de 80 anys, això vol dir que estan visquent el nostre hivern, el nostre crepuscle, que pot ser molt llarg i pot ser molt, molt satisfactori, com fins ara, i no té cap connotació terrorífica, no? Sinó purament de bellesa, com és aquesta cançó.
Mira, anem a escoltar-la uns segons. Quan se jubila o s'ha de jubilar o està a punt de jubilar-se, dic un, però li demanen a en Josep Lluís Pol, com ho viu? Amb angoixa, amb ganes, amb il·lusió? Com se viu una jubilació?
No, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Jo he tingut la sort, és veritat que amb altres professions no passa, però he tingut la sort de que la meva professió també ha estat la meva afició, la meva corolla. I que una vegada m'ho jubilam administrativament parlant, podem seguir fent, accedint a les escoles i als instituts per fer activitats, no? I mantenc aquest contacte perquè troc que mos enriqueix molt, el contacte amb la gent jove. Hi ha molta gent jove molt bona i hi ha moltíssima gent, la majoria de professorat i mestres, que confien en aquesta gent, no? I per això fan la feina. I és un plaer poder seguir fent coses, a part de tenir molt de temps per fer-ne d'altres,
ja,
evidentment, que també és un plus importantíssim.
I tant, i sabem que no atures. La teva manera d'ensenyar en els alumnes, com era? Quina era?
Bueno, era, jo diria que normal, com la majoria de docents, no? Fas el que pots, amb moltes ganes, jo crec que és una... Bueno, és que, ah, no sé si és un tòpic, això, de que és una carrera força vocacional, perquè n'hi ha moltíssimes que ho són, vocacionals. Mm. I això jo crec que ni li treu ni li posa cap mèrit. Però sí que és vera que a partir d'un cert moment relativament aviat ets conscient de la importància, no? D'estar davant alumnes, de... I això te passa després quan te trobes algun alumne pel carrer que tu no recordes... Bueno, dic evidentment en el meu cas, perquè no, la memòria de... Passa molt molta gent, també, és vera.
Sí, també
és una gran excusa. Mm. Però hi ha algun alumne que diu, sí, perquè tu un dia digueres no sé què, i tu dius, ai, justament. Per tant, jo ben aviat vaig arribar a la conclusió de dir, bueno, xerra, digues coses, dona consells, perquè sempre hi ha algú que està en el punt madur, en el punt clau, perquè t'agafi allò com a... I és guapo després aquest feedback de veure que efectivament... No?
Nosaltres, al llarg d'aquestes setmanes i d'aquestes converses, més de dos i més de tres, mos han dit aquell professor que tenia, aquella professora que tenia que mos feia fer redaccions i jo avui he escrit un llibre, o aquell altre que me va obrir se mou per ses plantes i la botànica. Tu també deus ser professor de vida de qualcú, Josep Lluís.
M'agradaria molt. M'agradaria molt. Voldria dir que hem fet coses ben fetes, no?
Les matemàtiques, però, no són fàcils, eh? T'ha tocat...
Bueno, això aquí ja estem, això dona per un congrés, per 30 programes de ràdio, per... Sí, no ho sé, hem fet... De qualque manera, hi havia una mica allò de que les matemàtiques havien de ser difícils, perquè són la puresa de raonament, i tots aquests dois en l'aspecte de difícils, perquè tan difícil és una història de l'art ben feta, com una matemàtica, com una literatura, com... El que passa és que és vera, que de qualque manera hem après a viure en la rèmora aquesta de bé, les matemàtiques ja saben que són l'assignatura difícil, no? I mos han de revelar una mica, perquè a més també associem molt les matemàtiques a les fórmules de pissarra. I les matemàtiques, això són un percentatge petit tot, de les matemàtiques. Tothom té un pensament matemàtic fantàstic i potser hauríem de començar per descobrir aquest pensament, no? Que tenim tots.
I jo crec que en Josep Lluís Pol també ha fet molta feina bé, jo crec, no? O diu la teva trajectòria per fer fàcils les matemàtiques, per fer-les comprensibles, fins i tot per jugar en les matemàtiques, per veure-les per allà on caminam, aixecam la vista o tot el contrari, miram en terra i veiem alguna idea matemàtica, anirem desenvolupant, val? Avui només ha estat un petit tas, demà seguim.
Beníssim.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind.
Tres ràdios, coneixement.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no sò, diu, savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan, els tres que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa, que temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolé havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a B3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Start tearing the old man down, run past the heather and down to the old road. Start turning the grain into the ground, roll a new leaf over. In the middle of the night, there's an old man treading around in the gathering rain. Hey, mister, if you're gonna walk on water, oh, could you drop a line my way? Omaha, somewhere in middle America, give it right to the heart of matters. It's a heart that matters more. Think you better turn your ticket in, get your money back.
Donald Miranda és la persona que ha triat la cançó que està sonant. Donald, com estàs? Benvingut.
Hola, buenos días a todos.
Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta conversa llarga que oferirem a trossets en els nostres oients. Avui ens excusa d'una cançó. Donald Miranda és entrenador de salt de trampolí. He de dir de trampolí o basta que digui de salt i ja s'entén de què xerram?
Aquí a Mallorca es diu salt de trampolí.
Salt de trampolí, perquè si no vam estar pensant que botes a dalt a baix, o sí, de baix a dalt, millor dit, o no sé.
Exacte.
Però sí, de salt de trampolí.
En piscina.
Que hem pogut veure, per cert, ara aquest mes, a principi de mes i final del mes passat, el Mundial de París, no? Ho dic bé?
Sí, campionat d'Europa.
El campionat d'Europa de natació i salt de París.
Exacte.
Impressionant veure aquells bots que t'hipnotitzen, a més, amb allà en el riu i en la Torre Eiffel de fons. Espectacular.
Sí, 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 increïble. Además, fue un poquito volver atrás con, así, con la memoria, porque estuvimos hace 2 años en los Juegos Olímpicos ahí con Adrián, saltador nuestro aquí de Palma. Así que estuve ahí con él compitiendo en la final olímpica. Fue una emoción increíble que tendré toda la vida conmigo, así que ver en estos días el campeonato en esta misma piscina obviamente me traía recuerdos muy, 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 muy buenos.
¿Y Adrián també va caure de cap en escena?
No, 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 no. Ah. En piscina, en piscina.
És piscina, molt bé. Molt bé, molt bé. I d'avui hem convidat per compartir una altra setmana en Donald Miranda, que és entrenador de salt de trampolí, és director tècnic del programa de tecnificació de salt de la Federació Balear de Natació i, a més, és també coordinador a tot el tema relacionat amb el salt dins la
Fundació per l'Esport Balear.
Esport Balear, exactament, que depèn de la Direcció General de Comunicació. De comunicació, no. D'esport, d'esport. Però també t'agrada la comunicació.
M'agrada.
I de benvingut a la ràdio. T'aniran coneixent al llarg d'aquesta setmana, però vos demanant que trieu una cançó.
Sí.
I mos hauries d'explicar per què aquesta Omaha de Counting Crows.
Sí, esta es una canción, probablemente o seguramente la canción que más he escuchado en mi vida. Y durante mi carrera deportiva de saltos como saltador, yo evidentemente porque fui saltador antes de entrenador, uh-huh. en mi etapa un poquito más complicada, será a mediados de los años 90, y esta canción creo que será del 93, 94, por ahí, uh-huh. Y yo venía de una lesión, me operaron en la rodilla en el 94, y claro, son momentos complicados, de hecho se ven pues ya a diario, ¿no? Ahora que a nivel de comunicación con las redes y todo, sabemos todo de todos. Así que es verdad que hay momentos muy complicados que un deportista pueda vivir por un tema de lesiones y tal, y estaba yo un poquito con esa falta de rumbo, no perdido, pero... Y la canción va un poco de eso, va un poco de cuando te encuentras a mitad de camino, que estás un poquito, que no sabes si, uh-huh. si seguir, si aguantar, si aguantar es seguir sufriendo, entre comillas, o si realmente hay que tomar una decisión diferente. Y estaba un poquito en ese momento. Y a la vez esta canción siempre me ha generado como tranquilidad. Tiene un punto, ahora la escuchaba, se me han puesto los pelos de punta y digo, pues eso, elegí bien. Sí, porque quieras o no, me entra una emoción y una felicidad dentro también cuando lo escucho. Claro. Porque es muy mía. La siento como muy, una canción muy mía de mi pasado. Y al final, además, las cosas fueron bien, con lo cual... Entiendo que era un recorrido, un camino que yo tenía que hacer y tenía que pasar a través de esa situación complicada para poder luego salir adelante, digamos.
Clar, és que en Donal ha triat una cançó que te recorda un mal moment, no? Realment,
exacte.
Perquè una lesió o un esportista d'elit com tu és un mal moment, però diuen allò de que a vegades una crisi és una oportunitat, no sé si en aquest cas tu te vas prendre un poc així, però com se passa de dir, ostres, tenc una lesió, potser no puc seguir en el mateix nivell, quan se passa a assumir-ho i a dir, venga, he d'agafar un altre camí.
Yo siempre lo he tenido dentro, es una cosa que siempre he tenido esa sensación de poder hacerlo. En general me pasa, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeño de ir en bici, yo soy italiano, de Torino, de Torín, y recuerdo perfectamente de ir en bici volviendo de la piscina en un día de verano, y tener una felicidad dentro y una sensación de plenitud máxima y tener esa tranquilidad, esa serenidad dentro como persona. Y entonces, incluso en los momentos más complicados que he tenido, siempre he tenido ese sentimiento que dentro de mí hay una fuerza dentro que en cualquier situación me hace sentir fuerte y capaz de poder... No lo digo en plan, ahora parece en plan chulo, pero no lo es para nada, esto para nada. Es realmente una cosa que...
Que tu sents així i la desenvolupes, m'imagino, perquè no la deixes allà que mori.
No es un sentimiento de decir, ahora voy a con toda, porque yo puedo. No, es todo al revés, es como una calma interior de decir, venga, poco a poco, ahora nos ponemos ahí y sabiendo que hago lo que me gusta, que lo he triado yo, así que al final no me puedo quejar porque lo estoy haciendo porque me gusta y es lo que quiero y bueno, si ahora es un momento complicado, pues habrá que trabajar y eso, pero que realmente estoy haciendo lo que me gusta y eso es lo principal.
Perquè en Donald Miranda està campió europeu a Estambul l'any 99, bronze a Sevilla l'any 97 i olímpic a Sydney l'any 2000, no?
Sí,
en la selecció italiana. I sempre de salt, ja sigui individual o sincronitzat.
Sí, exacte.
Que lo sincronitzat impressiona també, eh?
Sí, de hecho, en el 97 fue el primer campeonato donde conseguimos una medalla como Italia después de muchísimos años en salto sincronizado. Uh-huh. Y fue cuando empezaron los saltos sincronizados. El primer campeonato de Europa oficial donde se introdujo la modalidad de sincronizados fue en el 97 en Sevilla, aquí en España.
Que és impressionant veure com que és exactament igual, en paral·lel. Estava recuperant, de fet, vídeos a YouTube on se veu unes salts i se congela la imatge, no?
Sí.
Mentre va baixant i clar, semblen una repetició exacta, una rèplica exacta. Això com se fa? És rotllo 1, 2, 3, vamos! Perquè no te pots mirar ni de rotllo.
No. És més, mirar confunde, perquè puedes coger el ritmo del otro y quieras o no, cada uno sigue un poquito su... Sí. ¿Cómo te puedo decir? Sus dinámicas mentales para ejecutar el salto y si te centras, te distraes. Uh-huh. Que es una paradoja, ¿no? Céntrate, no, al contrario.
Sí, digo. Sí. Así,
te tiene que centrar en ti, no en el otro.
Ya.
No, realmente la idea es que la técnica es una. De hecho, a nivel de equipo nosotros trabajamos mucho eso, ¿no? Es como un idioma, ¿no? Si hablamos el mismo idioma nos entendemos, ¿no? El idioma del deporte es la técnica, ¿no? Entonces, uh-huh. Si nosotros hablamos el mismo idioma, es decir, aplicamos la misma técnica, pues viene natural que el salto sea muy parecido. Y luego también mucha complicidad con el compañero, que además tenía un carácter completamente diferente del mío, pero sabemos que a veces en los viajes o en las situaciones, pues mágicamente, ¿no? si hay empatía, si hay acuerdo sobre las finalidades del viaje, pues se pueden hacer cosas muy buenas, incluso con gente que tiene un carácter diferente.
¿Y físicamente heu de ser més a manco iguals?
En principio sí, pero ahí también éramos...
Pero diferente.
Sí, porque era muy al principio y entonces, pues, de hecho me encontré, Nicola, por cierto...
Saludos.
Saludos a Nicola Marconi. mi compañero, fue un poquito al principio y nos encontramos un poco de rebote como pareja porque hubo un tema de clubes y tal, que no estoy aquí a comentarlo demasiado, una cosa muy antigua, uh-huh. Y al final pues nos quedamos nosotros dos, era más joven que él, era muy joven, tenía 18 años, yo 24, y era entre comillas más, bueno, más experto, tenía 6
sí,
años más,
hombre, sí.
Y dijimos, bueno, vale, probamos, uh-huh. Y estuvimos entrenando unos meses y ganamos el Campeonato de Italia, nos clasificamos y nos encontramos en Sevilla al Campeonato de Europa, uh-huh. Que íbamos a participar a nivel individual, bueno, yo iba a participar también a nivel individual, él no porque era joven, al individual no se había clasificado, pero sí que vino como saltador de sincro y la verdad que fue el comienzo de una etapa súper bonita.
I ara ja són bastants, perquè això a la ràdio, ja ho veuràs, això passa volant. Però l'any que arribes a Balears, l'any que dius aquí mi pie i aquí raíces, sí. Quin any era?
2005.
O sigui, fa 21 anyets.
Exacte.
I en Donald Miranda ho intenta perquè en xerra, xerres mallorquí.
Ho intentem.
No, si ja xerres un castellà que només estonetes se nota que és de Torino. De Torino. No?
Torino.
I de seguim, però no ara. Pels oients, demà anirem de viatge i seguirem coneixent en Donald Miranda. Així que fins demà.
Fins demà.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vivir de prisa, juntar històries, saltar de rama en rama. Poner a punto los seis sentidos, no querer ir a la cama. Cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento. Querer vivir tres o cuatro vidas, ir donde lleve el viento. Ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas. Cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. Beber amor o vasos medio llenos, quedarte sin batería. Cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva.
Cati Llodrà, benvinguda en aquesta conversa polisèmica feta a trossets. Com estàs?
Bon dia, moltes gràcies, Araceli, per aquesta convidada. La veritat és que estic content ara mateix.
Que bé. I nosaltres també, jo crec que mos donau energia. I estic segura que la transmeteu en els oients d'entre avui i demà. Comencem aquesta setmana de converses polisèmiques amb nous convidats. Na Cati Lladrà, psicòloga, és una d'aquestes persones que han pensat que tenia coses molt interessants que contar i que també sap com fer-ho. Ara que estic sentint aquesta cançó que has triat de Mr. Quilombo, que cabecita loca, tela, no?, la lletra. Amb aquesta lletra podríem xerrar moltíssimes coses, no, Cati?
I tant que sí. De fet, mira, l'he triada, per una banda, perquè té aquest ritme lleuger que fa com estiu, no? I per l'altra, perquè la lletra, jo me connecta amb aquest punt d'humor de riure en ment de jo mateixa. Ara, potser estic un moment que he d'aprendre a aturar, anar un poc més en bones i córrer manco, però tanmateix és que tenc a prop, ja m'ho diuen, que som un cul inquiet, que som un poc cabecita loca.
Val, lo de cabecita loca i psicòloga no és un joc de paraules, eh?
Podria, per ser-ho, sí.
Però ara deia aquí Mr. Quilombo que xerrava de tocar tecles. Tu en deus tocar moltes de tecles, no? Dins consulta, quan comences, avui que nosaltres fem converses, no? Quan comences a conversar amb la gent, deus tocar moltes tecles, eh?
És part de la nostra feina, justament, tocar tecles i afavorir a fer que puguin passar coses que d'una altra manera potser no passarien a les persones que acompanyes.
I per poder tocar la tecla, que m'imagino que la primera no encertes, deus haver de tenir una gran capacitat d'escolta.
És, jo diria, la capacitat, sense ser que no podríem fer la feina que feim els psicòlegs. Siguem de l'orientació que siguem o facem feina com sigui.
Na Cati Lladrà, psicòloga, tu a més fas psicologia caminant, en part, no només, eh? Però fas psicologia caminant. Què passa? Caminar és tan bo com xerrar? Caminar mos ajuda a la conversa? Com casen dins la psicologia i la teva manera d'entendre-la aquesta caminada i aquesta xerrada, aquest tocar la tecla?
El primer de tot, me va casar a mi. perquè tant la muntanya i es moure't sec com la psicologia ja eren dues coses que m'interessaven molt, no? I a banda d'això, quan de forma intuïtiva hi vaig arribar, a lo que és la teràpia a la natura, la teràpia d'aventura, o més tard el que seria psicologia caminant, va resultar que, val, jo hi arribava a lo millor un poc per instint, però tot el món se practica i hi ha moltíssima recerca que posa damunt la taula tantes beneficis com tot el que pot aportar fer feina fora de les quatre parets, precisament.
I què aporta? Quins beneficis té?
Beneficis en si, per exemple, és potenciar coses tan diverses i tan que mos poden sonar properes com la creativitat mateixa. Resolem problemes de manera diferent a quan estem, entre cometes, tancades. Mos ajuda a que l'expressió, quan estàs cara a cara amb qualcú, també sigui més natural i més lleugera, perquè moltes vegades penseu anant caminant, però no mos estem mirant en els ulls de manera profunda ni res. O sigui, cadascú està pendent de no treballar també una mica i de pas camí bon passa.
Sí.
A més, la natura té una cosa i és que té infinitat de metàfores que te permeten connectar-les amb allò que la persona te vol explicar o intenta entendre d'ella mateixa o d'una situació. Així que nosaltres sempre deim que la natura, de fet, és coterapeuta en aquesta relació.
Has fet, o has dit en aquesta conversa ja la paraula camí un parell de vegades.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Que me fa pensar també aquesta cançó, enllaçant-la en Cat i Lladrà i en la teva professió de psicòloga, lo important que és anar fent camí, que mai sabem cap on mos durà, no?, aquest camí, mentre caminem.
Mentre caminem, i a mi també me connecta en que mai no és massa tard per tornar a començar. Jo, de fet, no vaig arribar a la psicologia fins ben en band i just hi crec que no és massa tard per tornar a començar.
D'on venien a Cat i Lladrà?
Idò, mira, fins a segon de batxiller, el meu camí em duia cap a l'enginyeria, fixa't. Però és que, a més, després, ja dins de psicologia, vaig començar dins el món de recursos humans. Hi vaig estar més de 10 anys i llavors es va ser també de manera un poc intuïtiva i natural que vaig virar cap en aquest acompanyament de persones, cap a la teràpia en si.
I com va ser? En quin moment dius, a veure, Cati, anem a agafar aquest camí, que és un poquet diferent, un poquet igual, però un poquet diferent, en el que he estat fent fins ara. En quin moment? Què va passar?
Ara te'n contaré una, idò, val? El meu germà és arqueòleg.
Sí.
I jo, quan estava fent feina a Recursos Humans, Oficina, Palma, record que sortia a Zara Baixes i m'anava cap a l'Aró, d'aquí on som, me canviaves les sabates escapada i pujava corregent en el castell o partia cap a Orient per lo que ets Oliveret, perquè per jo ja és la manera de connectar, d'estar tranquil·la, de baixar revolucions, el que, clar, havia de fer aviat, sí, per poder arribar a l'hora de sopar que nostra. En canvi, dic que com que el meu germà és arqueòleg, la vaig acompanyar alguns caps de setmanes, tots sols, a preparar el que després seria un jaciment, i me'n recorda especialment un cap de setmana, jo no sé si ella hi pensa i tot, però xerràvem i li vaig dir que coneixia molta gent, és que aquella estona els faria molt de bé. I ella se va girar i em diu, idò, això és una bona idea de teràpia, no el trobes? Ja t'he dit que no sé si se'n recorda, però per mi en aquell moment, això devia ser el 2019,
sí,
va néixer, o se va sembrar de qualque forma, se llavor de lo que més tard, fixat, ha estat la meva manera de fer feina i que avui sent que me connecta més que mai en lo que per jo es proposi tot sentit.
Que és aquesta connexió amb la natura. Després va venir la pandèmia i mos varen tancar i més que mai varen tenir aquella necessitat de sortir a passejar, no?
Justament, durant la pandèmia jo ja no estava vinculada a recursos humans, però sí que rebia moltes demandes de persones que necessitaven d'alguna manera aquest acompanyament. I va ser quan ja vaig dir, d'acord, acompanyament sí, però quan sortiguem d'aquesta època, el que més haurem de mestir precisament serà natura. Així que vaig començar a investigar, així com jo som a tope, i vaig topar, pues, tant en la que va ser després la meva mentora, que és la Natàlia, com amb el projecte d'Experientia, Pioner Espanya, com després ja amb tots els recursos i fins i tot de llocs tan diferents com d'Austràlia, Nova Zelanda, d'Estats Units, de Bèlgica, i aquí ja vaig dir, això jo en vull més.
I doncs haurà de contar més, perquè aquesta és una conversa més llarga, però feta a trossets, i jo crec que si demà xerrant de viatge, no només hi ha el teu viatge personal i professional, sinó segur que hi ha un lloc en el món que també ens connecta amb qui, aquí on ets ara. I xerrant de camins i breument, quan ara t'estic imaginant també doncs, compartint teràpia, caminant per un camí, a qualque zona natural, i hi ha una cruïlla, allò que dius, quin camí agafar, aquest de la dreta, aquest de l'esquerra, seguir recte cap a on he d'anar. Això mos ho plantejam, mos ho hem de plantejar, o mos hauríem de plantejar encara molt més de lo que mos plantejam.
A vegades aquesta cruïlla, com tu dius, ja t'acompareix a davant, per circumstàncies que poden ser alienes a tu, i altres vegades sí que aquest exercici d'escolta, de quin camí estic duent, i aquest camí sabent o que jo voldria, no? Fer un poc aquesta part de reflexió, la trobo no només necessari, sinó super enriquidora. Perquè si no mos ho plantejam, és fàcil anar amb el pilot automàtic i tirar, com dic jo, per l'autopista, no? Per demostrar tots aquests camins. Ara bé, això tampoc jo crec que hagi de ser una cosa més que mos estressi, ja anant servits.
I demà partint de viatge, val? Així que ves pensant un viatge, a veure quin mos has de contar, val? Fins demà.
Fins demà.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón. De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza. Aunque se hunda en el asfalto, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Ens ha deixat com a hipnotitzats Luis Eduardo Aute amb aquesta música, amb aquesta lletra, amb aquesta manera que tenia de transmetre i de fer poesia. I a la cançó que has coït, Nati Sánchez, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Vaya elecció que has fet, més hermosa, que potent com entra Luis Eduardo Aute.
Yo creo que sí, creo que el tema de la belleza a través de esta canción nos reconecta con esa parte de las cosas de la vida que se salen del mercado y de lo cotidiano y que es el alimento del corazón, ¿no?
Mira, està bé, m'agrada aquesta idea d'alimentar el cor. A nosaltres ens agrada pensar que fem un poquet això també cada dia en aquest programa. Nati Sánchez és professora d'Història, d'Art i de Literatura i ens acompanyarà durant tota la setmana. Aquesta és una conversa que comença ara i que dividirem en 5 trossets de dilluns a divendres. I diu una Nati que tracta d'enamorar seus alumnes de tot allò que ella l'ha enamorat abans i que l'ha enamorat, i de des de les grans piràmides a la Gioconda de Leonardo o la Ilíada i l'Odissea, fins a la darrera novel·la de Santiago Posteguillo, una dona que admira la bellesa.
Donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución!
Allà ho té, eh? Allà ho té. Nati, emociona. Escolta, sa bellesa, però sa bellesa, que sa bellesa és subjectiva. Hi ha cànons de bellesa. Tu com vius aquesta bellesa?
Jo, la bellesa, la veritat és que és un tema fascinant i que no acaba nunca, perquè efectivament uno se pregunta si algú pot decidir què és bello i què no lo és. I en realitat, pues, la conclusió que a mi me ha... más o menos aceptado en los últimos 20 años, es que sí que hay una belleza objetiva, pero más allá de ella hay otra belleza que es subjetiva. Y el ser humano va de una a otra, pues ampliando ese registro estético, que no es exactamente lo bello, para ir generando toda una serie de imágenes que le acompañen en su vida, ¿no? Y le llenen o le hagan generar rechazo, ¿no? A través de lo feo también.
Clar, és que els cànons varien al llarg de la història. No és el mateix concepte de bellesa en el segle XVIII o XIX que en el segle XXI, ¿no?
Totalmente, y ya casi te diría en nuestra sociedad de un día para otro. Cambian los cánones, las modas, pero por eso el no aferrarse a una cosa concreta, que es un poco absurdo, y dejar la libertad de que cada uno encuentre el corazón de la belleza en un momento, en cada cosa, en cada obra literaria, en cada obra artística, en cada persona, en cada momento, es vivir, yo creo, ¿no? El hecho mismo de la vida.
Nada, buscando la belleza universal. Llegar a ver el tiempo retorciéndose a sus pies.
I m'imagino que tu te planteges que la bellesa com us afecta això en el moment en què estàs davant una piràmide d'Egipte, que coneixes molt bé Egipte, o en el moment en què mires la Gioconda. Si te la deixen veure, perquè hi ha un nigul de persones davant la Gioconda, allà en el Museu del Louvre. Però en quin moment tu dius això? O sigui, en quin moment te planteges que és un concepte del qual estirar a reflexionar?
Pues mira, a mí, por ejemplo, yo que llevo muchos viajes culturales y he visto a mucha gente llegar ante una obra de arte, pues el David, y ya conocerla y intelectualmente estar familiarizado, y de repente los ves que se paran y empiezan a llorar, que no te pueden explicar lo que les pasa, y eso que no puedes explicar, eso es el espíritu de la belleza.
Ara m'ha posat un poc de pell de gallina na Nati Sánchez, que l'anireu coneixent al llarg d'aquesta setmana, que és llicenciada en Història, és màster en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, però fa feina a l'àmbit de l'ensenyament privat, en la seva pròpia acadèmia, que és Idearte, que tu dius no està en un lloc, com una institució, no? Com alguna cosa que me connecta en la meva manera d'ensenyar, no?
Sí, exactamente. A mí me gusta presentar mi academia no como un sitio, sino como una forma de entender la cultura. De hecho, soy la única profesora de la academia, porque no le llamo academia porque hay que llamarle de algún modo, pero en realidad es mi propuesta cultural, ¿no? Mi forma de enfocar los temas, de acercarlos a la gente, de hacerlos comprensibles, y no solo comprensibles, sino estimulantes.
Per exemple, que podem aprendre a través d'Idearte?
Pues yo doy cursos de historia del arte, de todo el arte en general, pero tengo mucha especialidad en el Renacimiento italiano, con la Florencia de los Medici, cursos también de literatura, de también de todas las épocas. Ahora hemos terminado un curso sobre la Ilíada, que está ahora muy de moda todo este tema. También podemos hablar sobre todo de historia. Ahora este año haré un curso de la historia de las reinas de Castilla, Navarra y Aragón, que también es un poco otro parte de mi proyecto, visualizar a la mujer en la historia, en el arte y en la literatura. Y un poco pues es todo el mundo de las humanidades, a veces como de manera amplia, historia del arte general, y a veces muy específica.
I és que ara que te xerraves de les reines de Castilla, Navarra i Aragón, en aquells temps hauria molta bellesa, però també hauria molta porqueria, no? Hauria molta brutó, no?
És el contraste de la vida humana.
Totalment, totalment. I Nanati, com dèiem, és una de les parts d'aquesta setmana, la conversa, han començat parlant de la bellesa. Tu que parlaves de... Jo veig quan una persona s'emociona, que plora davant de la vida de Miguel Ángel, per molt familiaritzar que estigui amb ella, tu on has plorat?
Ups.
Més d'una vegada o més de dues?
Més de dues. Sí, moltes. Jo te puc dir... Mira, una molt especial va ser... Bueno, fue en Los Uffizi, que yo soy una loca de Botticelli, como sí. Todo el mundo sabe que me conoce. Y estuve viendo la belleza, la Venus, sí. La Venus de Botticelli. Y había sido el sueño de mi vida, porque era la primera vez que iba a Florencia. Pero después de eso salí al corredor de los Uffizi, que había varias estatuas romanas, y bueno, las fui viendo, y de repente era un día nublado, así como estaba todo más oscuro de lo normal y el pasillo estaba oscurecido, y de repente entré en una estancia que solo había tres estatuas griegas, blancas. La habitación, yo el recuerdo que tengo es que aquello era un blancor infinito. Y de repente sentí que la belleza me rodeaba y empecé a llorar desconsoladamente. Y no podía explicar, pero entendí la diferencia entre el arte romano y el griego. El griego fue el gran promotor de esa belleza. El romano tiene otras cosas.
I d'aquella bellesa humana, en aquest cas, perquè dius que eren estàtues de persones.
De persones, sí.
Vull dir, és trobar la bellesa també en el cos humà. Bueno, també és molt Botticelli trobar la bellesa en el cos humà, no?
Totalment, totalment.
Que bo, quin impacte, no? No, i no la veus, però la Nati s'emociona, que això també és el bo que té la ràdio, i parlar de les coses com l'afecten. I nosaltres avui amb la Nati Sánchez hem començat xerrant de la bellesa que troba a l'art, a la literatura, a les arts en general, que és el que tu te mou i el que ensenyes a la gent. Avui ho deixem aquí. Val? Però jo crec que serà intensa aquesta conversa perquè després mos has de contar un viatge. No sé quants n'has fet tu de viatges.
Molts.
Molts, eh?
Més de 50, 60.
I sempre per anar a cercar allò hermós, no?
Sí.
I ara anirem de viatge a Nati Sánchez. Bueno, ara no, demà. Demà dimarts, i ja sabeu que sempre a la carta podeu anar recuperant aquestes xerrades.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Espejo al empezar. Y sabe bien que lucha solo contra su mitad.
Gràcies, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, Nati Sánchez, historiadora, Josep Lluís Pol, divulgador, professor jubilat de matemàtiques, Pat Aguiló, actriu, Cati Lledrà, psicòloga, per haver compartit amb els oients d'Entre avui i demà molt més que una cançó. Hem xerrat de la vida i de la professió, cadascú de la seva, però ens està encantant comprovar conversa rere conversa quants llocs comuns tenim les persones, per molt diferents que siguem. Coincidirem també en algun viatge. Demà tornem a les 10 del vespre, però recordeu que ens podeu escoltar també a l'aplicació d'IV3 Ràdio i recuperar el programa a tot IV3.
El soñador de mundo solo piensa en el sabor del tiempo y la distancia. Se vuelve.
al final que és d'aquí i o millores molt o és un jugador que és intens, sí. Té bon peu, és a dir, sí. És que si no l'utilitzem a segona, no sé quan l'utilitzarem. I no dic que, amb això que no sigui vàlid per primera, ja. Però sí, crec que és un jugador que qualsevol equip de segona que miri cap a dalt se fixaria en ell. I després la de Mate és un poc diferent. És que al final cercam agressivitat, cercam físic, i en Mate està entre allà, entre dues aigües. És a dir, és un jugador fi, és un jugador